L'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, som ja dimecres 24 de març. Diàriament els preparem la informació necessària per seguir l'actualitat ebrenca, avui marcada per les infraestructures viàries i el traçat de l'Eix de l'Ebre al seu pas per Tortosa. Però també visitarem Amposta, la Ràpita, Alcanar, Deltebre, l'Ametlla de Mar, l'Aldea i Santa Bàrbara, municipis que formen part de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Benvinguts, els desitgem una bona jornada i aquí comença el nostre temps d'informació. El Partit dels Socialistes de Catalunya planteja sense èxit que l'Ajuntament de Tortosa es conformi amb el traçat de l'Eix de l'Ebre fixat per Política Territorial i Obres Públiques. El grup municipal del Partit dels Socialistes a l'Ajuntament de Tortosa plantejava durant el ple extraordinari del passat dimarts la possibilitat de no continuar i allargar més temps la batalla de moment administrativa per aconseguir que Política Territorial i Obres Públiques canviï el traçat previst per la variant de l'Eix de l'Ebre, la C12, al seu pas per Tortosa. El regidor socialista José Martín apel·lava a la responsabilitat de tots els partits polítics per evitar que els recursos allarguin l'inici de les obres d'aquesta infraestructura al territori. Després de batallar durant gairebé 10 anys, potser caldria fer una retirada ordenada i possibilitar l'acceleració de l'obra, manifestava. De totes aquestes declaracions i d'altres, ens en parla Josep Roig en la següent crònica.
Després de recordar el procés llarg de negociacions amb Política Territorial pel traçat de la variant de l'Eix de l'Ebre sense èxit, ni per part de l'anterior equip de govern encapçalat pels socialistes, ni per l'actual encapçalat pels convergents, Martín plantejava la possibilitat d'acabar amb aquest litigi. Dia que no es podia aturar durant més temps la variant de l'Eix de l'Ebre per estricta responsabilitat. Escoltem Martín.
Potser seria prudent fer una retirada ordenada i passar de la confrontació a la col·laboració entre les institucions, per així possibilitar l'acceleració de la tramitació del que resta de l'expedient i començar les obres quan abans millor.
Malgrat plantejar aquesta proposta en el si del debat plenari, que no va comptar amb el suport de cap altre grup municipal, el Partit dels Socialistes de Catalunya Tortosí va votar favorablement, sense trencar la unitat, a l'acord de presentar un recurs de reposició contra la resolució del conseller de Política Territorial d'aprovació definitiva de l'estudi informatiu i de l'impacte ambiental del desdoblament de la carretera C12 Eix de l'Ebre en el tram que discorre pel municipi de Tortosa, travessant la zona del Canalet de Jesús i el Pla de Sitges a Vinalló. Des de la plataforma Salvem lo Canalet, present al debat plenari d'ahir a Tortosa, un dels seus portaveus, Andrés Valentín, valorava positivament que l'Ajuntament tortosí mantingui per unanimitat la lluita per evitar que la Generalitat tiri endavant aquest traçat. A més, Valentín assegurava que encara són optimistes en poder resoldre aquest tema. L'escoltem.
Bé, a juzgar pel resultat que hi ha hagut, per unanimitat s'ha tornat a votar a favor d'oposar-se a aquest traçat. Per tant, nosaltres, com a plataforma Salvem el Canalet, l'únic que podem agrair a tots els regidors és la unanimitat i, en fi, i esperem que doni resultat davant dels organismes de la Generalitat de Catalunya. Confiem, a pesar del tot, som optimistes i, o innocents, com acaba de dir el senyor Ferran Bel, alcalde, nosaltres tenim encara les esperances de poder-ho resoldre.
Finalment, l'alcalde de Tortosa també es pronunciava assegurant que el projecte no l'havia aturat l'Ajuntament de Tortosa, sinó que havia estat la Generalitat la que havia estat 20 mesos per resoldre unes al·legacions per dir que tot quedava igual. Bel acabava afirmant, assegurant, més ben dit, que el govern havia volgut desencallar aquest projecte de la C12, del desdoblament de l'Eix de l'Ebre, just, curiosament, després del tancament de l'EAR.
Gràcies, Josep. De Tortosa a Santa Bàrbara, i continuem parlant d'aquestes infraestructures viàries, perquè els veïns de la zona de les quatre carreteres i els que viuen a la travessera, que han hagut de patir durant anys el trànsit de vehicles per davant de les seves cases, veuran un dels seus desitjos complerts, l'entrada en funcionament de la variant de Santa Bàrbara i, conseqüentment, la urbanització de tota la travessera, que després de que la Generalitat de Catalunya la cedeixi a l'Ajuntament, quedarà integrada dins del municipi com un passeig més de la vila. Els terminis marcats per l'execució de l'obra d'arranjament de la carretera d'Ulldecona a Tortosa, en els quals s'incloïa la variant de Santa Bàrbara, s'estan complint, i el tram de Santa Bàrbara a Ulldecona ja està obert al trànsit rodat pel nou traçat, així com les obres de Santa Bàrbara a Tortosa, que van avançant a bon ritme. Està previst que després de Setmana Santa s'inicien els treballs d'arranjament d'aquesta variant al seu pas per Santa Bàrbara. Jordi Bronat, l'alcalde del municipi, ho explicava per a les EMUTE.
En principi, si la planificació se manté amb el Departament de Carreteres, després de Setmana Santa ja ha previst obrir la variant de Santa Bàrbara i paral·lelament ja es començaran els treballs per urbanitzar tot el que tradicionalment ha sigut la carretera, el pas per la població, la travessera de Santa Bàrbara, que la convertirem en un passeig. Tot això es produirà, pues, com dic, dins del mes d'abril, i constarà, pues, això, no? en fer voreres, en crear una nova il·luminació, en posar algun servei, en els rebaix també i l'asfaltat, així com la inclusió de pluvials a la mateixa travessera, per aconseguir una de les coses que fa un munt d'anys que perseguim Santa Bàrbara, no? Que és, pues, tindre tranquil·litat dins el poble.
L'alcalde demanava al veïnat un xic més de paciència durant les obres, que sense dubte els portaran a guanyar en qualitat de vida en un futur molt proper. I es mostrava altament satisfet per la bona entesa que des d'un principi han tingut l'Ajuntament i el Departament de Carreteres a les Terres de l'Ebre, així com a tots els agents tècnics implicats en el disseny d'aquest projecte. Ahir es va inaugurar a Amposta les obres de remodelació i peatonalització de diversos carrers. En total s'han invertit més de 800.000 euros en la millora d'aquestes vies urbanes al centre de la ciutat, de les que ens en parla des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va inaugurar ahir al migdia les urbanitzacions en diversos carrers de la ciutat, acompanyat de diferents regidors de l'Ajuntament de la ciutat i membres de l'oposició, així com de veïns dels diferents carrers millorats. En primer lloc va inaugurar el carrer Verge del Pilar, on s'ha reformat mitjançant l'ampliació de les voreres i fent les cantonades en xafrà i deixant uns carrils de circulació de 3 metres i mig d'amplada lliure. S'ha mantingut, però, la tipologia existent de la jardinera a la banda anexa al carril de circulació. En l'obra també s'ha renovat tot el mobiliari urbà. El pressupost total del projecte de remodelació del carrer Verge del Pilar ha estat de 614.000 euros i s'ha finançat mitjançant el Fons Estatal d'Inversió Local. Pel que fa al carrer Mestre Homs i al passatge Conca, que també han estat remodelats, aquests dos s'han peatonalitzat. El pressupost del projecte d'urbanització del passatge Conca ha pujat 76.000 euros i el del carrer Mestre Homs a 112.500. La reforma d'aquestes dues vies s'ha dut a terme tenint en compte que formen part de la trama comercial de la ciutat, ja que el passatge Conca connecta l'avinguda de la Ràpita amb el carrer Barcelona i el carrer Mestre Homs forma part del triangle de comerç d'Amposta. En aquest sentit, la urbanització del passatge Conca s'ha finançat a través d'una subvenció de la Secretaria General de Comerç de la Generalitat. D'altra banda, destacar que continuen a bon ritme les obres que han de significar l'encetament de l'excavació del que ha de ser el pàrquing soterrat al centre de la ciutat, i també aviat començaran les obres de remodelació del tram que comprèn el carrer Miquel Granell de la ciutat.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Estat donarà 7.800.000 euros al municipi que aculli el magatzem nuclear. El ministre d'Indústria, Turisme i Comerç, Miguel Sebastián, recordava que el municipi que acull el magatzem temporal centralitzat de residus nuclears rebrà 7.800.000 euros i no 6 milions d'euros com fins ara. Explicava que els diners que des de l'any 1988 reben els municipis de les zones nuclears procedents de les taxes que paguen les empreses a l'Estat tenen una limitada incidència als municipis i per això els estan revisant. Per aquest motiu, una ordre ministerial establirà mecanismes addicionals per impulsar aquestes zones i sumar 7,5 milions d'euros als 21 milions d'euros anuals per aquests conceptes. Dia Quiasco és un candidat que lògicament tindran en compte i que amb l'ATC pot tenir una important oportunitat. L'escoltem.
Lo que se refiere al almacén temporal centralizado se establece para los municipios del entorno de la instalación una cantidad de 6 millones de euros anuales, una cantidad que junto con este mecanismo adicional que acabo de anunciar podría ascender a un máximo de 7,8 millones de euros anuales para el ayuntamiento, el municipio que acoja el almacén temporal centralizado y para el que, como bien ha recordado su señoría, ASCO es un candidato y es un candidato que lógicamente tendremos en cuenta como todos los candidatos y para el cual esta señoría, es una importante oportunidad económica, industrial y empresarial y de calidad de vida para sus ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señoría.
Sebastián afegia que als pressupostos del 2010 també hi han consignades ajudes per la reconversió industrial de 10 milions d'euros a les Terres de l'Ebre i 1.100.000 euros per a la Sénia, per actuacions de diversificació i dinamització industrial. Recordem que el ministre d'Indústria feia aquestes declaracions al Senat, preguntat pel diputat de l'Entesa, Pere Muñoz.
L'informatiu de Mute.
Arriba el millor torneig de futbol base a les Terres de l'Ebre. Els dies 2, 3 i 4 d'abril, Deltebre, l'Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita viuran la tercera edició de l'Internacional Terres de l'Ebre. Barça, Vila-real, Lleida, Javac, Terrassa, Vilanova, Benicarló, Dubai, Egipte, Kuwait, Japó, Hong Kong i la majoria de clubs de les Terres de l'Ebre. Fins a 50 equips. ITE, Internacional Terres de l'Ebre, el torneig de Pasqua. Organitza Ebre Events i Club Esportiu Terres de l'Ebre amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
19a Fira Alternativa de Productes Naturals i Artesanals. Dissabte 27 i diumenge 28 de març a l'Ametlla de Mar. Roba, bijuteria, cosmètica, fusta, vidre, paper, cartró, decoració, joguines, gastronomia, energies renovables i tota mena de productes alternatius i poc convencionals. Dissabte 27 i diumenge 28 de març a l'Ametlla de Mar, 19a Fira Alternativa, la Fira dels 5 Sentits. I el diumenge 28, tercera trobada de xapes de cava a la Sala de la Societat. Organitzen les regidories de Turisme, Comerç i Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Escola Marjal de les Cases d'Alcanar és un dels centres educatius catalans que aquest curs participen en el Pla de Consum de Fruita que impulsa la Generalitat de Catalunya amb l'ajuda financera de la Unió Europea. Domènec Ramal, Alcanar Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui d'hàbits alimentaris, de qüestions relacionades amb la salut, i és que amb la finalitat de promoure el consum de fruites entre la població escolar i contribuir també a la promoció i hàbits de consum saludables, la Comunitat Europea i la Generalitat de Catalunya han aprovat i estan portant a cap aquest hivern un pla de consum de fruita en algunes escoles catalanes, un pla que s'aplica a partir d'este curs, el 2009-2010. El CEIP Marjal de les Cases és una de les escoles que participen d'aquest pla de consum de fruita, que consisteix en repartir una peça de fruita fresca de temporada a cada xiquet durant una setmana de cada mes. Des del passat mes de gener, que començava aquesta iniciativa, i fins al proper mes de juny de 2010, l'últim mes del calendari escolar. El repartiment, com hem dit, a les cases va començar el dia 25 de gener. Aquella setmana, del 25 al 29, els escolars del CEIP Marjal ja van esmorzar peces de fruita durant tots els 5 dies laborables de la setmana. El passat 22 de febrer ho van tornar a fer i aquesta setmana, en la que estem del mes de març, des del passat dilluns, dia 22, i fins al proper divendres, els xiquets barrets de les cases esmorzaran, un dia mandarines, un altre pomes, un altre taronges, un altre plàtans i un altre maduixots o peres en funció del mercat. Aquesta iniciativa novament es portarà a cap la setmana que començarà el dilluns 19 d'abril, la que començarà el dilluns 17 de maig i la que començarà el dilluns 7 de juny. Per assegurar l'eficàcia del pla, la distribució de la fruita anirà també acompanyada de mesures educatives i de conscienciació dels hàbits de consum saludables, realitzant activitats, comunitats didàctiques o treballs vinculats al consum saludable de fruites i verdures, visites a mercocàmeres, centrals frutícoles o explotacions agràries, així com també es procedirà a la creació d'horts escolars. A més, el CEIP Marjal, a banda de realitzar aquestes activitats pedagògiques en referents al consum de fruita i verdura, aquest curs posarà en marxa, subvencionat pel Pla Educatiu d'Entorn de l'Ajuntament d'Alcanar, la creació i el funcionament d'un hort escolar al pati de l'escola. En ell hi participaran, observant i fent activitats diverses, tots els alumnes de l'Escola Marjal de les Cases d'Alcanar. Aquest serà un taller a realitzar durant tot el curs i dins, com dèiem, de les activitats incloses en el Pla Educatiu d'Entorn.
El COMED posarà en marxa una mostra d'espectacles per dinamitzar els espais museístics de la Batalla de l'Ebre. De fet, ha organitzat aquesta primera mostra per al dia 27 de març i fins a l'1 de maig, que inclourà concerts, representacions teatrals i recitals poètics. La mostra té per objectiu dinamitzar els espais museístics que el COMED ha obert fins ara, com els centres d'interpretació, i fomentar la divulgació de la memòria històrica a través de l'art, tal com ens explicava la directora general de la Memòria Històrica, Maria Jesús Bono.
Aquesta mostra d'espectacles vol contribuir a la difusió dels espais de la Batalla de l'Ebre a través d'un seguit de propostes artístiques, tractant temes, personatges i moviments que han estat significatius de la lluita contra el franquisme i per les llibertats. No només parlarem de la Batalla de l'Ebre o estarà l'activitat inspirada en la Batalla de l'Ebre, sinó també en el que ha estat la lluita contra el franquisme i per aquestes llibertats. Amb aquesta mostra volem arribar a nous públics, públics interessats per la història i també per la cultura i l'art, públics que s'acostin als espais de la Batalla de l'Ebre amb la inquietud de trobar uns vestigis, uns centres que els permetin conèixer, però sobretot reflexionar sobre el nostre passat col·lectiu i també, per suposat, gaudir d'uns espectacles.
Els espectacles tindran com a escenaris espais de la Batalla de l'Ebre, com ara el poble vell de Corbera d'Ebre a la Terra Alta o el castell de Móra d'Ebre. El músic Marc Parrot obrirà la mostra amb un concert a Flix, a la Ribera d'Ebre, el proper dia 27 de març i al cinema de la Unió Social de Flix. Aquest espectacle el seguirà l'infantil Amic Xesco, homenatge a Xesco Boix, artista pioner de l'animació infantil a Catalunya, que durà a terme Toni Jiménez, el 10 d'abril, al castell de Móra d'Ebre. El dia 17 d'abril, el Centre d'Interpretació Soldats a les Trinxeres de Vilalba dels Arcs acollirà l'obra de teatre Alicia ja no viu aquí. La propera representació serà el 24 d'abril al Centre d'Interpretació Les Veus del Front de Pinell de Brai, on es farà l'espectacle poètic i musical Sol i Soldó, amb el músic Carles Santos i els poetes Albert Roig i Pere Jaume. El poble vell de Corbera d'Ebre acollirà l'1 de maig el concert Contes i Revoltes de l'Ebre de Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries. Bono expressava la seva confiança que la mostra sigui tot un èxit i es pugui repetir l'any vinent. Aquesta comptarà amb un pressupost de 45.000 euros que ve acompanyada d'altres activitats als espais de la Batalla de l'Ebre, com ara visites guiades, jornades de portes obertes als centres d'interpretació, exposicions itinerants o conferències. Ja està tot preparat per a una nova edició del Saló de la Infància, que des de la Ràpita es promou per vacances de Setmana Santa. Aquest any una de les novetats és l'entrada gratuïta per estalviar aquesta despesa a les famílies. El centre d'interès proposat per aquesta edició serà el Món del Circ. Núria Subirats, Ràdio Ràpita.
Els infants i joves de la Ràpita tornaran a gaudir enguany de l'oferta lúdica i educativa de la Setmana Infantil i Juvenil de Setmana Santa, un certamen que organitza la Regidoria d'Acció Ciutadana i Participació de l'Ajuntament de la Ràpita i que tindrà lloc entre el 29 de març i l'1 d'abril al Pavelló Firal. Cal destacar que enguany la Setmana Infantil i Juvenil, que arriba ja a la seva 12a edició, serà d'entrada gratuïta, ho explica la titular de la regidoria organitzadora, Conchi Vizcarro.
Aquest any des de l'Ajuntament hem apostat a fer l'entrada gratuïta pels xiquets i xiquetes que vagin a la Setmana Infantil. degut a la crisi econòmica que estan vivint, que tampoc no pensem que sigui un gran problema, perquè les entrades no és que siguin cares, però d'aquesta manera pues, alleugerem a les famílies de tindre que comprar el bono o de les entrades cada dia. Dilluns, dimarts i dimecres és matí i tarda, de les 10 i mitja a la 1 i mitja, i de tarda de 4 i mitja a 7 i mitja. I el dijous només hi ha activitat de matí. Llavors, com t'he dit al principi, s'intenta facilitar a la gent que pugui portar els xiquets a passar la setmana infantil i a divertir-se, i dir que demanem sobretot que quan la gent allò té un aforament màxim, si en algun moment del dia se creu convenient que no pot accedir ningú més, que es respecti, perquè clar, és diferent quan s'anaven venent entrades, que es controlava via venda d'entrades i hi havia un tope, que sí que és cert que no s'ha aconseguit mai l'aforament, però que si pel que fos hi hagués una tarda, la tarda que va al MAC, o que hi hagués molta afluència de gent, doncs hi hauria un moment que, fins que no s'anés a buidar en el parc, no es deixaria entrar ningú més. Demanem la comprensió de les mares i, sobretot, dels xiquets més grandets que puguen anar, que quan les persones que hauran a la porta vigilant, elles creuran convenient que ja no cap ningú més, doncs una mica de respecte.
L'objectiu principal del certamen és que els infants i joves gaudeixin durant les vacances de Setmana Santa d'un espai divertit i entretingut sense deixar de banda la vessant educativa. Així, l'organització tria cada any un centre d'interès i enguany ha optat per treballar la temàtica del circ, que a més de transmetre diversió, també pot oferir alternatives creatives, participatives i solidàries. Les activitats giraran entorn al meravellós món del circ, els animals, les arts, els complements i les acrobàcies, i hi haurà tallers de malabars, titelles i globoflexia, entre d'altres. A més, cada any s'intenta portar un espectacle i enguany serà el Mag Ignasi qui amenitzarà el certamen amb un espectacle de màgia. Ho diu la regidora Conxi Vizcarro.
Cada any apostem per fer una activitat diferent perquè els xiquets i xiquetes que vagin allí no sigui una cosa repetitiva i que cada any ells puguen valorar diferents àmbits que es viuen als nostres entorns. No? Aquest any han apostat pel circ, una miqueta d'acrobàcia, de màgia, en els tallers que hi hauran, i llavors sí que és cert que també hi haurà un espectacle de màgia, el dimarts a la tarda, i anirà el Mag Ignasi, i suposo que això els divertirà molt, perquè la màgia quasi tothom la veiem sempre per la televisió, i veureu així en directe, doncs serà una cosa divertida.
Una part molt important en el muntatge d'aquestes activitats serà el nombrós equip de treballadors que vetlla perquè tot surti bé. L'equip el formen una educadora, una directora de lleure i 25 monitors i monitores. Aquest any també es comptarà amb el suport d'altres regidories, com és la regidoria d'Educació, a càrrec de la tècnica del programa TAO, la regidoria d'Esports, la de Joventut i la de Governació.
Gràcies, Núria. Si a la Ràpita ja està tot enllestit per encetar la propera setmana al Saló de la Infància, al municipi de Santa Bàrbara també quasi està tot a punt per al sopar de Solidaritat de Mans Unides, campanya contra la fam, que es portarà a terme aquest proper dissabte amb la intenció de recaptar fons per algun projecte que forma part de la campanya Mans Unides. D'aquest sopar solidari ens en parla en la següent crònica Josep Roig.
Com és tradició, des de ja fa anys els voluntaris planers de la ONG Mans Unides, que lluita per erradicar la fam i la pobresa en el món des del 1960, fent possible més de 700 projectes en 60 països, tornen a organitzar un altre any l'anomenat Sopar Solidari o Sopar de la Fam, una de les activitats anuals que organitza l'entitat per tal de recaptar fons per ajudar a dur a terme algun d'aquests projectes. Concretament, i segons que explicava la nostra emissora Carme Farnós, una de les voluntàries planeres, enguany són 4 els projectes que la diòcesi Tortosina, coordinadora de la campanya, ha escollit per destinar-hi els diners recollits.
El projecte en concret és, enguany s'han agarrat, bueno, és de la diòcesi de Tortosa, la diòcesi ha agarrat diversos projectes pels diners que ella sap que recollix. No? En aquest cas, enguany, tots són 1, 2, 4 projectes que tots van de cara a l'educació. Un està a una regió semirural del Txad, allí se'ls ajudarà a una escola que ja hi ha a construir més aules i a ballar-la. Després l'altre és a Champatia, que és al nord de la Índia. Allí també s'impartiran classes, o sigui que se farà un programa de salut i educació per a joves analfabets i també per a dones en qüestió d'higiene i salut. Un altre és a Baridua, també és una regió de la Índia. Allí se vol construir a un col·legi que ja hi ha, a dalt, una segona planta, perquè puguen vindre a classe noies d'una zona muntanyosa que està a uns 30 quilòmetres d'allí perquè puguen també anar a aprendre a llegir i escriure. I una altra està a Bolívia, a la zona dels Andes, també una zona on és molt difícil d'anar d'un lloc a l'altre. Allí també ja tenen el lloc i busquen, és per a mestres, perquè els eduquen en qüestió de salut, d'educació, capacitació agrària, etc. I al mateix temps formar gent d'allí perquè puguen ser mestres. O sigui que està molt repartit.
Per tal de col·laborar, recaptar fons per ajudar a finançar aquests projectes, Mans Unides Santa Bàrbara organitzarà aquest dissabte, dia 27 de març, per la nit, l'anomenat sopar solidari o sopar de la fam, que consisteix en oferir als que volen participar i a canvi d'una aportació de 6 euros un entrepà, una beguda, fruita i dolç que es mengen comunitàriament al centre cultural per a després gaudir de l'espectacle que ofereixen voluntàriament un altre grup d'artistes planers, com per exemple la Coral Santa Bàrbara, que prepara per a l'ocasió una sèrie d'actuacions de playback, o el grup de Ball de Saló, que han preparat també unes actuacions per arrodonir aquest sopar espectacle solidari. Per poder participar-hi cal adquirir prèviament un tiquet a la parròquia perquè l'organització pugui fer previsió de possibles assistents. Per això, demà dijous acabarà el termini per poder adquirir-lo. La campanya passada, Mans Unides Santa Bàrbara va recollir gairebé 4.900 euros amb totes les activitats que organitza el decurs de l'any, com la venda de roses per Sant Jordi, el festival de playback o aquest mateix sopar de la fam.
Gràcies, Josep, de Santa Bàrbara a Deltebre, i seguim explicant-vos qüestions solidàries, perquè avui Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens fa una valoració de la campanya de recollida d'aliments al municipi de Deltebre.
L'àrea de serveis socials va organitzar una campanya de recollida d'aliments a Deltebre amb el suport de Càritas de la Cava i Jesús i Maria i l'Assemblea Local de Creu Roja. La iniciativa va néixer arran de l'important increment de les peticions d'ajuda econòmica per aliments, habitatge i transport a causa de la crisi econòmica. Es van habilitar diferents punts de recollida als supermercats del municipi perquè tothom pogués aportar aliments de primera necessitat. En total han estat més de 8.000 els quilos d'aliments recollits. Des de la regidoria de serveis socials se'n fa una bona valoració, tot i que esperaven una resposta molt més gran. Miquel Subirats.
En un principi estem satisfets, no del tot, perquè clar, les necessitats són moltes i requeríem major quantitats d'aliments, però també comprenem que els donants també passen les seues penúries econòmiques com no tan delicades com els receptors d'aquests aliments. En un total hem rebut en menjar uns 8.553 quilos. Estos quilos s'han repartit sempre en criteris de necessitats marcats pels serveis socials, per evitar que gent demanés a la parròquia de Sant Miquel i després pugés a la parròquia de dalt o viceversa. Ha sigut un bon encert fer-ho així. S'han beneficiat d'aquestes d'allòs unes 60 famílies. Unes 60 famílies que serien, en total, les persones de dins d'aquestes famílies, 310 persones. En vista que la situació no és que empitjore molt més, però sí que està molt estable i no es van creant puestos de treball, pensem després de Setmana Santa engegar una altra campanya. Una altra campanya perquè veiem que molta gent se li acabarà el paro i passarà a l'ajuda de la paga extra dels 420 euros, el que fa que moltes famílies s'engreuge la seva situació. Una vegada més, demanar la col·laboració a la gent.
La propera campanya, que s'engegarà després de Setmana Santa, pretén recollir aliments de primera necessitat com pasta, llegums, llet, oli, farina, conserves. Tots els aliments que recolliran seran gestionats pels serveis socials de l'Ajuntament, que s'encarregaran de garantir un just repartiment dels aliments a les famílies que realment ho necessiten.
De dilluns a divendres a la 1:05 de la tarda, tota l'actualitat de les nostres comarques a l'informatiu de Mute.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Thank you. En quant a la previsió meteorològica per avui, vos podem dir que tot i que les temperatures continuaran estables, hi haurà nebulositat abundant, especialment a la costa i al prelitoral. Demà, fins a migdia, hi haurien restes de núvols a la costa i sol a la resta del territori. S'espera per al divendres i dissabte una jornada assolellada. Estem als límits del nostre temps. Com tots els dies, els agraïm la seva confiança amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre i els emplacem demà dijous un altre cop a seguir l'actualitat amb les Emute.